Ricky e Poveri, de fet, continua la llista dels artistes italians amb més discos venuts de tota la història. Un dels cantants, Franco Gatti, va morir ahir a Gènova, com dèiem, als 80 anys. En música, avui estrenen cançó als Arctic Monkeys. Where I Think I Am, i és el tercer avançament del seu setè disc d'estudi. El publiquen demà passat i portarà per títol The Car. I per cert, tres dies després d'omplir el Palau Sant Jordi, ja hi ha data pel pròxim concert dels Antònia Font. Dissabte 8 de juliol, al Cruïlla. De fet, els mallorquins són el primer grup confirmat aquest any. Les entrades ja estan a la venda al web cruillabarcelona.com. I els esports amb Repsol, l'Atlètic de Madrid ensopega a casa contra el Rayo Vallecano i suma un punt insuficient per atrapar el Barça a la classificació, tot plegat en l'últim dels tres partits que hi van obrir la desena jornada de Lliga, que és, recordem, intersetmanal. Els del Cholo Simeone van empatar a un després d'unes mans de l'uruguaià Jiménez al minut 90, que l'ex-matalasser Falcao va aprofitar de penal per puntuar el Metropolitano i deixar amb un pap de nas l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 1, Rayo Vallecano 1, amb novament el VAR com a protagonista, tornant a generar polèmica, tal com va demostrar la dura estripada que el davanter Álvaro Morata de l'Atlètic de Madrid va fer a Movistar després del partit.
Yo personalmente ya no entiendo nada. ¿Por qué nuestras cosas ni se miran? Dentro del área nuestro, cuando defendemos, se mira todo. Cuando es para nosotros, a mí me hacen un penalti, en mi opinión también, muy claro, y no van ni a mirarlo. Yo no sé para qué vienen a darnos charlas y para qué vienen a decirnos cosas. El otro día no le toco. Es imposible que me anulen un gol sin tocar a una persona. Yo no sé qué pasa.
Val a dir que en aquest cas concret les mans de Jiménez sí que són penal i que per tant no hi ha massa discussió. Les tres tirades hi desvien clarament una rematada que anava entre els tres pals. Sigui com sigui, ahir es van jugar dos partits més, dos empats, Sevilla 1, València 1, per cert que el València va fallar un penal a última hora, i Getafe 2, Atlètic de Bilbao 2. Avui es juguen quatre partits més. A les 7 de la tarda, Cádiz-Betis i Valladolid-Celta. A les 8, Real Societat-Mallorca. I a les 9, Elx-Real Madrid. I en aquest embolic de jornada, els tres catalans juguen demà. A les 7, Almeria-Girona. A les 8, Osasuna-Espanyol. I a les 9, Barça-Villarreal. Els tres partits en directe aquí a RAC1. Mentrestant, aquesta matinada ha començat la temporada a l'NBA i ho ha fet en victòria dels vigents campions, els Golden State Warriors, que han guanyat de 14 els Lakers de LeBron James. Abans, els Celtics, que aquest any tornen a aspirar a guanyar l'anell de campions, han superat els Sixers de 9 punts. A l'Eurolliga, el Barça va guanyar 11 a la pista del Bayern de Munic, i a l'Eurolliga femenina, avui l'Uni Girona ha de remuntar 12 punts contra el Villeneuve d'Ascq per classificar-se per la fase de grups a la competició. El partit és a un quart de 9 a Fontejau, en directe per Esports 3. Avui també juga a la Penya, l'Eurocup, a la pista del Bursa Esports de Turquia a les 7 de la tarda. Més coses, ahir RAC1 us va explicar que el Barça veu molt complicat poder ampliar l'aforament de l'estadi olímpic Lluís Companys de cara a la temporada vinent. Val a dir que s'ha estudiat la possibilitat de posar grades supletòries a la pista d'atletisme o també afegir-ne la graderia actual, però és molt complexa. Pel que fa a aquesta última opció, el cost és molt alt. L'aforament de Montjuïc, recordem, és de 55.000 espectadors, que és pràcticament 40.000 menys que el Camp Nou. A tot això, el dia en què el Barça femení s'estrena a la Champions, ho fa contra el Benfica, el Johan Cruyff, a les 9 de la nit, des d'un quart d'hora abans a RAC més 1, el partit es podrà veure a DAZN, i abans de començar el partit, Alexia Putellas oferirà la pilota d'or a l'afició. També ho farà demà en el Barça-Villarreal del Camp Nou. I en handbol, el Barça va debutar en pallissa al Mundial de Clubs, va guanyar de 32 gols al Ministros de Mèxic, amb 12 gols de Pablo Urdangarín, el màxim golejador del partit. El resultat final va ser de 50-18, el rècord d'anotació del Barça en competició internacional de tota la seva història.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundacioRepsol.com. Repsol, inventem el futur.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Comencem el dia amb núvols i boires i, això sí, des del punt de vista de les temperatures, molta suavitat.
Sí, continuen aquestes temperatures altes, ara mateix al voltant dels 21 graus al centre de Barcelona i també a Tarragona, 15 graus a Lleida, 18 a Girona, 16 a Cardona, 19 al Vendrell i 12 a Olot, i al migdia temperatures tan altes com ahir, entre els 25 i els 30 graus. Com deies, amb aquests núvols, amb aquestes boires, molta humitat ara mateix, fins i tot aquests núvols podrien deixar 4 gotes, però a mesura que avanci el dia s'obriran més clarianes i quedarà un cel mig ennuvolat i a la tarda amb algun ruixat cap al Pirineu de Lleida. Entre demà i demà passat baixen les temperatures, la baixada serà més acusada a l'interior que no pas en punts de la costa, però tot i això també notarem que baixen les temperatures, i demà amb pluges al matí a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu, i a la tarda també podrien arribar cap a les comarques de Girona. I sembla que el cap de setmana torna a pujar la temperatura.
La seva compra, efectiu o targeta?
Què? Perdó, tinc mal de cap.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera l'Àlex Huguet, com cada matí. Bon dia.
Molt bon dia. La incidència més destacada a aquesta hora és a la C-17, on un accident entre Canovelles i la Garriga continua tallant un carril en sentit sud i encara hi ha 5 quilòmetres de congestió. També s'ha complicat molt la circulació per un altre accident ja a la C-58 en sentit sud entre Sabadell i Terrassa. Hi ha ara mateix 6 quilòmetres de circulació lenta. I d'altra banda, molta precaució pels episodis de boira en alguns punts del Baix Vallès, com a Mollet i el seu tram corresponent de la P-7, i a la resta de vies encara van força carregades, ara amb 6 quilòmetres d'aturades a la B-23 des de Sant Feliu per arribar a Barcelona, i finalment a les rondes encara hi ha llargues cues en sentit Llobregat. Destaquem a la B-10, que són 11 quilòmetres des del Bon Pastor, passant pel Nus del Besòs i fins a Ciutat Vella. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Honda Civic ha arribat per sorprendre't. El mateix esperit esportiu de sempre, amb un potent motor de 184 cavalls i un consum de només 4,7 litres gràcies a la seva tecnologia full hybrid autorecargable. Demana la teva prova a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i viu una experiència de conducció única. Nou Honda Civic, l'híbrid més esportiu.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de gossos i de mossegades. Vaja. Una de les coses que s'explica als estudiants de periodisme quan entren a la facultat, com si fos una mena d'aforisme, és que si un gos mossega un home, no és notícia. El que és notícia és que un home mossegui un gos. Doncs bé, això ha passat a Alemanya i per aquest motiu, efectivament, és notícia. Ha estat en un poble a l'oest del país, dos homes i una dona beguts s'estaven barallant i la policia hi ha hagut d'intervenir per separar-los. Com que s'hi resistien, a un d'ells l'han hagut de reduir i en aquest moment ha mossegat un dels gossos dels agents. És a dir, que no ha clavat una queixalada a un gos qualsevol, sinó un gos policia. Això sí, estigueu tranquils, que l'animal està bé, no li ha arribat a fer cap ferida, i si l'hagués ferit, doncs en tant d'alcohol com havia ingerit aquest home, segur que automàticament li hagués desinfectat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'historiador Xavier Domènech, la consultora Concepció Barall i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Bon, Rovira, bon dia, eh?
Hola, bon dia.
Bon dia. Francesc Marc Álvaro, com estàs? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, Concepció Barall, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia.
I Xavier Domènech, com vas?
Que has de buscar paper. Ja estic aquí, bon dia, bon dia.
Bon dia. Reciclat, eh?
Que... Exacte, tot ha de ser ecològic.
Pere Maria.
Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
Total.
Bueno, ara ja no cal anar al gimnàs al matí, eh?
després de pujar les escales de l'edifici aquest. És que hi ha un ascensor, no sé si s'ha dit per la ràdio 100 vegades, a l'ascensor i la cua de l'ascensor, llavors has de pujar fins a mig camí.
Tot això, en temps i forma, serà reformat adequadament.
Sí? Sí. Però caram, que parles com un moment. Ramon Rovira és propietari de l'edifici, alguna cosa?
En temps i forma, eh?
No
sé pas
el que tinc forma.
De tota manera, t'has estalviat el gimnàs avui, eh?
Sí, no, efectivament.
Dit això, la notícia és que l'altre dia... És que ho arreglen en aquest edifici, fan coses molt rares. És com cada cop l'edifici més de rec.
Sí.
Saps? Que sí, perquè l'altre dia ara estaven arreglant els quatre ascensors alhora.
Està molt bé, això.
Amb la qual cosa vam haver de pujar tota la... pràcticament tota la redacció del Món RQ, vam pujar caminant. 15 més 1. Ja està bé. Però bueno, és igual, escolta, són coses que passen.
I això va ser després de la cursa o...?
No, això va ser abans.
Perquè en entrenament, és que la gent no aprecia el pensament de la direcció.
Sí. Això ho farem a partir de les 9, perquè els de la 17 també pugeu tots caminant.
Home, tampoc hem d'exagerar, que ja tenim una edat.
No, per això t'ho dic. Espera't un moment, deixa'm anar cap a... deixa'm anar cap al Parlament de Catalunya, que ja hi tenim el Marc Martínez Amat, per començar a parlar el president Aragonès, Marc? Bon dia.
Sí, bon dia. Sí, ha començat ara la intervenció del president Aragonès, que ha dit que començaria fent un agraïment als consellers sortint. Avui compareix per explicar la sortida de Junts per Catalunya del govern, la recomposició i com afronta la nova etapa. I ha dit que diu que hi ha consensos al Parlament que han de prevaldre, que hi ha d'haver la capacitat de teixir aliances per donar aquests consensos forma, i diu que s'ha d'abandonar l'immobilisme i la temptació d'enrocar-se quan el país necessita que tothom sumi i que s'arribin acords i es construeixin enteses. Per tant, una crida a Junts per Catalunya, amb clau dels pressupostos, no ha concretat encara el què. També ha dit que aniran projecte a projecte per intentar teixir aquestes noves aliances, que necessitarà, sens dubte, perquè el govern ara mateix només té els 33 diputats d'Esquerra Republicana assegurats en cadascuna de les votacions que vinguin per davant.
Un compromís amb el govern i la ciutadania...
Tens una mica l'agenda de com anirà això, Marc?
Avui és una compareixença que sempre que hi ha una remodelació del govern el president ha de sortir
calor,
al Parlament.
Perquè veig molta gent ventant-se.
Fa calor, sí, aquí també. Sí, jo entenc que això és, també té a veure amb les mesures energètiques de contenció que fan que els, això també passa al Palau de la Generalitat. Darrerament la temperatura ha pujat perquè no fan anar tant els aires acondicionats i aquí al Parlament passa una mica el mateix.
No, però de debò que ara m'he quedat parat. I a més encara no hi ha aquella escalfor humana que hi ha amb el pas del temps. O sigui, poden acabar tots aquí. No, de bo, he vist ja un parell o tres.
I més crispats, sí. Perquè quan tens calor et poses més nerviós i t'esveres més al Parlament.
Sí.
O sigui, això, clar, això és a mesura energètica, això, Marc, dius?
Jo ho interpreto així perquè realment recordo, per exemple, l'experiència al Palau de la Generalitat és que normalment acabem bastant glaçats o quedàvem bastant glaçats per els aires condicionats i, en canvi, més aviat ara el que tenim és calor.
Curiós.
El caloret.
Sí, el caloret fallia. Són les 9 i 12 minuts. Avui trucarem d'aquí uns moments a Miquel Samper, una altra vegada. Perquè el dilluns la valia una mica.
Una mica sí.
I que això ja... Escolta'm, t'he de dir que ara ja comença a haver-hi molta gent ventant-se. T'ho dic perquè ara ja comença a ser notícia el que està passant al Parlament pel que fa a la calor, eh?
Podem preguntar, a veure què passa.
Sí, home, no, suposo que una o dues. Si han baixat molt, si han pujat molt la temperatura, o sigui, han baixat menys del que pertocava...
Catalunya, capital, l'Havana.
Mm-hmm. A vegades amb aquest
tipus... Un nou escenari tropical...
No dic que sigui el cas, eh?
La política catalana agafa aires tropicals. És maco. Ja tu sabes, chico. Vamos a votar, corazón. Votemos ya.
Hosti, ho fas molt bé, eh?
Ja tu sabes.
No, deia que igual, a vegades amb aquestes institucions el que fan és tenir la decisió de que, escolta, com que arriba el mes d'octubre, sí, a partir del dia tal, doncs ja tanquem l'aire condicionat i posem la calefacció.
Això és un clàssic a la universitat. Ah, està decidit ja cronològicament sense atendre el canvi climàtic.
Sense atendre el canvi climàtic res.
I un dia toca i ja estàs fregint i un altre dia...
La Renfe també segueix aquest paradigma. La Renfe fa com aquells que es posen la rebequeta quan toca l'abric. Aquí hi ha gent així. Hi ha gent que no mira el clima, mira el calendari. I veus aquests que, amb aquesta calor que fa aquests dies, ja van amb el tabardo, l'abric...
I la bufanda.
La bufanda i les manoples.
Ara parlem de seguida del que està passant al país amb el tema dels Mossos d'Esquadra. Només faltaria... Només un comentari abans de començar.
El Batet no fa cara de calor.
No, ja arribarà. Avui hi ha una informació del diari El Mundo, que deia amb el davantal, que hem aportat algunes crítiques per part d'amics com el Gorka Kenner, que em deia, home, és que ja estàs... Que això també, que hi ha gent que quan toques el tema basc ja es posa amb els pèls de punta. Deia que ja té, és veritat, que en el Consell General del Poder Judicial ja té un vocal al PNB. El que és molt curiós és que dels nous vocals que el PSOE donarà, hi haurà dos per Unides Podem, i el PP mantindrà o vol mantenir, té el dret el PP a no renovar-lo, el del PNB, diu que es reuniran a Ortúzar aquesta setmana Núñez Feijó per acabar de donar-li aquest vocal. I jo feia una reflexió sobre el paper, i això Francesc Marcalvo n'hem parlat en aquesta tertúlia manta vegades que diuen, que és el paper hàbil, llest, de ja hereu del famós peix al cove que ha aconseguit els bascos i bàsicament el PNB. Mm-hmm. És a dir, és un partit que, escolta'm, jo tinc la sensació que són independents sense ser-ho. Tenen concert econòmic, tenen transparent... cada vegada tu vas les autopistes i les carreteres que tenen allà, autovies extraordinàries, ara tindran novament, malgrat tot, malgrat haver votat a la moció de censura contra Mariano Rajoy, malgrat ser membres de suport del govern actualment del PSOE i Unides Podem, és a dir, l'habilitat que té el partit d'Urcullo per mantenir-se com a pal vertebrador de la política espanyola i a la vegada treure uns rèdits econòmics i socials, per mi és francament admirable.
Hi ha l'habilitat, Jordi, i hi ha l'estructura, eh? Vull dir que jo no nego, i els conec una mica, que tenen habilitat, eh? Deia el Juliana que és l'últim partit leninista d'Europa. No ho sé si tant, però sí, en saben. Però hi ha una cosa estructural. Si tu surts a jugar amb el peix resolt, és a dir, ja no vas al peix al cover, que el peix ja el tens, jugues diferent. I després també s'ha d'entendre una cosa que jo crec que a vegades amb el joc de miralls no tenim en compte. Les geometries al País Basc entre el PP i el Partit Nacionalista Basc no tenen res a veure entre el nacionalisme, el sobiranisme català i el PP d'aquí. Mm-hmm. No tenen res a veure. I després hi ha una dada molt bàsica, que jo l'havia parlat molt amb el Josep Piqué quan estava al capdavant del PP, que sempre li deia això i al final deia, bueno, no m'ho diguis més, em deia ell. El consens sobre el concert al País Basc no el discuteix ningú, de Bildu al PP. Mm-hmm. Els únics que el van trencar van ser el seu dia Rosa Díez, mm-hmm, en Pau Reposi,
i
Ciudadanos.
Que
això s'ha de mostrar lo bé que els hi anava a Ciudadanos dient això, perquè diguem, és descriptible el resultat que van fer a Euskadi. Però vull dir que no ha discutit mai el PP el concert. Mai l'ha discutit. Per tant, hi ha un consens amplíssim, que ja tinc, repeteixo, va de Bildu al PP, sobre que el peix i el cove ens el quedem. Bueno, jo crec que tot això, si no es posa damunt la taula, no dic per treure mèrits a la gent del PNB, sinó per entendre que ells juguen en un terreny que és diferent. Però hi ha una paradoxa, que jo crec que s'ha de dir, perquè si no ens quedem... Per arribar a la Moncloa, amb números, això és una cosa de mapa electoral bàsic, per arribar a la Moncloa, tu has de guanyar Espanya en quatre territoris, diguem. Madrid, Andalusia, València i Catalunya. Almenys amb tres d'aquests. El PP ha decidit que d'aquests quatre n'hi ha un que el deixa, que és Catalunya. No és necessari guanyar Euskadi. És a dir, Euskadi, des del punt de vista d'arribar a la Moncloa, no compta per res. Ho dic perquè en aquesta geometria que ara deies, la picada d'ullet de Feijó, té valor polític pel que sigui, però numèricament per arribar a la Moncloa no, per governar Espanya sí, perquè després el PNB, el Parlament, té un paper i el tindrà sempre, menys el canvi. Però vull dir que on hi ha, diguem, el problema, el taló d'Aquiles del PP és d'aquests quatre territoris electorals, Catalunya.
Uh-huh. Jo voldria afegir una cosa.
Xavi Domènech, Concepció Baray i Ramon Rovira.
Primer, que és normal que Feijó faci aquest moviment per obrir-se, per no quedar només, encara que sigui, després ja es veurà la governabilitat en el cas de que pogués guanyar les eleccions, que això és molt hipotètic, és normal que s'obri cap a altres possibles aliances que no passin només per Vox. Jo només per apuntar una cosa, si voleu, de matís. Pel PNB, obrir-se cap al PP també és interessant, perquè el PNB ha jugat històricament aquest rol que dieu, és a dir, un rol, no sé si de peix al cova, perquè estic d'acord amb el que diu el Francesc Marc Álvaro, que és que la situació del País Basc ja és d'entrada, a partir de la disposició addicional primera de la Constitució, diferent. Al País Basc i a Navarra, que a Navarra ni se'n parla. A Navarra tenen el conveni, que encara, jo diria que encara és millor que el concert econòmic basc.
Però és que aquesta situació tradicional del PNV ha canviat en aquesta última legislatura, perquè s'ha trobat una cosa inaudita en la política basca, que és que Bildu està jugant al mateix paper. I això està deixant molt descol·locat el PNV, perquè el PNV jugava a ser l'únic interlocutor, i això és històric, des de la transició, l'únic interlocutor possible del País Basc, que això li donava un poder de negociació brutal, perquè no només negociava per ell, sinó per tots aquells que es negaven a negociar. Això en la negociació de la Constitució es veu meridianament clar. Aquest paper Bildu pot jugar amb un govern que hi hagi el PSOE, Unidas Podemos, etcètera, etcètera. Però Bildu no podria jugar amb un govern del PP. Paradoxalment, per aquest joc de ser l'únic interlocutor del País Basc, el PNV li pot anar millor un govern del PP que no pas un govern del PSOE. En aquest element,
I recordem, el Partit Nacionalista Basc està governant amb els socialistes actualment. Sí. Mm-hmm. Vull dir que la geometria és aquesta.
Concepció Barai.
Bueno, jo crec que obrir-se al PNV o parlar amb el PNV, com deies, que farà Núñez Feijóo, jo crec que entra dins la normalitat, no?, d'allò que s'ha... que s'ha de fer, i a més amb el PNV quan fa, jo crec que anava a dir molts anys, però crec que de tota la vida acaba condicionant el govern d'Espanya sempre. Ell sempre acaba donant recolzament a aquell qui acaba liderant el govern, no? Bueno, de fet és el que qui en un moment donat treu o posa, no? Per si el PNV no hagués donat suport a la moció de censura contra Rajoy, la moció de censura no hagués prosperat. Per tant, aquest paper, ens agradi més, ens agradi menys, compti més en una estratègia electoral per arribar a Moncloa o compti menys al País Basc en una estratègia electoral, la veritat és que un cop estàs al Congrés dels Diputats i has de governar i has de tirar endavant les teves propostes, doncs els vots d'aquest força política compten i molt, no? Pel que fa a tot el peix al cova o al cova que ja tenen i ningú els hi treu, bueno, ells van saber-ho fer en el seu moment i van saber negociar i van saber arribar als acords que van arribar, cosa que aquí a Catalunya doncs no es va saber gestionar ni fer tan bé com ho van fer ells d'aquí, a que no hi hagi cap força política amb possibilitats de governar Espanya que posi en qüestió el que el País Basc ja té, no? Però que no és una cosa de fa dos dies ni és una cosa nova, sinó que és una cosa que ells van negociar, que van aconseguir, que van treballar, i que aquí a Catalunya els responsables polítics...
Si miréssim els documents, que és el que estic mirant jo ara, de l'UCD, per què es aconsegueix aquesta negociació,
ens
sorprendríem de si és l'habilitat del PNV o altres factors els que expliquen allò.
Els responsables polítics de Catalunya del seu moment no van saber negociar com van saber fer els responsables polítics del País Basc, i per tant jo crec que ens hem de mirar més a nosaltres, que ens hem de mirar més.
Una mica d'angúnia citar-los.
Sí,
exacte.
Sí, i tant.
Que determinen aquell moment de transició.
Bueno, jo, mira, ahir mateix estava...
Ahir mateix estava
buidant els arxius del Garrigues Walker, adjunt a presidència en aquells moments, que explica molt clarament quins factors van portar a que es tractés millor el PNV que els representants catalans.
No era la meva intenció parlar tant del PNV, però acabem, Ramon Rovira.
Acabo superbreu. Jo simplement em refereixo que, en lloc de criticar tant allò que van aconseguir els altres, hauríem de mirar-nos més el per què aquí els nostres gestors polítics del moment i de després no aconsegueixen unes condicions econòmiques millors per la nostra comunitat.
Però és que no és així, Concepció, em sap greu. Jo no sé per què, heu tots obviat un factor que per mi era fonamental, que és el tema d'ETA. No heu esmentat la paraula clau.
Estàvem
parlant
de
violència, però no heu posat sobre la taula. No, però és que hi ha un factor, sí. Hi ha un factor que canvia tot. Estàvem parlant d'una situació d'una violència extrema, com comentàvem anteriorment, en la qual l'Estat es trobava absolutament pressionat, amb una transició en què, recordem-ho, hi varen haver, en el llarg de la història, quasi bé 1.000 morts provocats per atemptats terroristes, i per tant aquest és un factor indubtable que va passar a l'hora de la negociació. És molt diferent que tu negociïs o que parlis. No estic dient que els negociadors tinguessin res a veure amb ETA, no estic dient això, Estic dient que hi hagi una acció violenta darrere i una altra, una negociació política que les va produir. Però és que hi ha un altre factor. Primera, Jordi, ja havia tingut Convergència i Unió representants al Consell de la Cosa Judicial. En aquell moment, per exemple, en Ramon Camps, que en havia estat. Per tant, això s'ha perdut. Això s'ha perdut quan hi havia una persona allà que representava això. Però ja és que hi ha un altre factor que crec que cal tenir en compte. El PNB no. Euskadi representa més o menys el 3% del producte interior brut espanyol. Catalunya representa pràcticament el 20%, no arriba, el 19%. Si Catalunya tingués el sistema de finançament que té el País Basc, Espanya és inviable. Això està dit i està... S'ha de pensar com es pot fer. Segurament el sistema que tenim a Catalunya no serveix, va malament, és injust, ens surten molts diners que no tornen... Tot això és veritat. Però si féssim el mateix sistema, copiat exactament, no funciona a Espanya, perquè la traslació de recursos catalans cap a la resta de l'Estat, cap a regions que són receptores directes de fons procedents de Catalunya, no té res a veure amb el que representa Euskadi. Euskadi s'ho pot permetre, Catalunya... desgraciadament, no ens ho podem permetre. Per tant, no és tant un tema de negociació, sinó de possibilismes. I l'última qüestió, Concepció, en aquest cas et fa referència a tu. Ahir deia el president Feijóo a la seva intervenció: nosaltres no pactarem mai amb independentistes per formar govern i per governar. Perdona'm, i avui obre la porta o s'obre la porta a que pugui estar el PNB al Consell General del Poder Judicial. Jo t'asseguro que no conec, i els conec una mica, potser també com en Francesc Mar, però els conec una mica la gent del PNB, no conec gent que com a mínim tinguin un plantejament més independentista com el que tenen ell, el que diu en Jordi. És que ja són independentistes, ja són independents en moltes coses. Per tant, com s'entén aquesta dicotomia? No podem parlar amb els independentistes catalans perquè no sé què del català, del castellà a les escoles, tot això. I en canvi, li obres la porta a que el PNB, que són absolutament independents, cosa que m'alegro moltíssim per ells.
Històricament, a més. Que no entrem en l'històric debat, però fi, Concepció, si vols dir alguna cosa.
Vull d'anar a
l'escola. Sisplau. Us tallo de seguida. En breu, Concepció, per l'amor de Déu.
Sí, dues coses molt ràpides. Un, el sistema de finançament de les comunitats autònomes a Espanya s'ha de revisar de dalt a baix, no només per Catalunya, sinó per totes les comunitats autònomes, perquè és injust per molt d'elles. Per tant, s'ha de fer un nou plantejament sobre el sistema de finançament. Espanya, que és un meló que sembla ser que fa més por que altra cosa i que Pedro Sánchez no té intenció d'obrir-lo. I pel que fa a l'última part, home, a veure, després del que ha passat, després del setembre del 2017, després de l'1 d'octubre, després d'aquesta d'aquest atreviment de Puigdemont contra totes les lleis, fent-se fotos amb tot allò que li deien t'estàs saltant la llei, tindràs problemes, no? Home, jo crec que arribar a posar en qüestió per què la reacció de Núñez Feijóo i del Partit Popular és que no arribarem a acords amb independentistes catalans, bueno, doncs, Ramon, ho sento molt, cau pel seu propi pes. Si aquí hi ha hagut unes forces polítiques liderades pel senyor Puigdemont, que a més se fugó, i no ha tornat ni tornarà, per tant no rendirà comptes davant de la justícia, que es va saltar totalment les normes, les lleis, bueno, i tot el que hi havia, no? I llavors hi ha el País Basc, que jo no dubto que en el ideari polític del PNB siguin independentistes. Jo tinc amics del PNB que t'he de dir que no són independentistes, però comparteixen altres parts de l'ideari i de les polítiques del PNB. No han trencat mai les regles del joc, com sí que ho han fet els partits independents.
Va, Barrich, també va ser interessant.
Molt ràpid. No, només un apunt, perquè aquesta imatge tradicional que la Concepció, la dic, ho sap molt bé, el PNV sempre és determinant. Els últims pressupostos...
Ho diu la història, eh?
No, ja, però els últims pressupostos de l'Estat, ho dic perquè aquí també es juga una altra partida que és més basca, els últims pressupostos generals de l'Estat es van aprovar perquè un senyor anomenat Arnaldo Otegi va fer un tuit dient algo així com diferente nación, la misma clase, i aprovamos los presupuestos. Bildu va demostrar que era determinant i això va deixar el PNV molt descol·locat. És a dir, aquí hi ha un joc en el qual Bildu ha fet una cosa que històricament l'Esquerra Barcelona no havia fet mai, que és dir, nosaltres també volem participar de la Generalitat de l'Estat. I això canvia la lògica tant a Espanya com al País Basc. Vull dir que el PNV hi ha aquest paper únic, no el té.
Francesc Marc?
Molt ràpid, una cosa de cultura històrica. Recordar que en Franco va preservar els foralismes, diguem, a Àlaba i a Navarra, no Guipúzcoa i Vizcaya, perquè eren províncies rebeldes, però vull dir que fins i tot el franquisme va preservar això, vull dir que ve de lluny hi ha una lectura de, també de com el centralisme llegeix el País Basc o Catalunya. Catalunya és un territori que el llegeix diferent al paper de les elites basques, no és el paper de les elites catalanes, seria llarg d'explicar.
No, i que la disposició addicional primera reconeix els drets forals en aquests territoris que el tinguin en continuïtat històrica. Exacte. Catalunya no la té per la guerra de secessió. Els bascos van ser fidels als Borbons, i per això encara...
El foralisme arriba fins avui. Sí. Realment és així. I després una cosa d'actualitat, Concepció. També jo trobo faltar
amb Rajoy, ai, amb Rajoy, perdó, amb Feijó, que té fama de moderat, diu...
Trobes a faltar Rajoy, ja ho veig.
Mira, amb algunes coses sí, però el que trobo a faltar, i això crec que hauria de preocupar la gent del PP, a mi no, però des d'un punt de vista patriòtic sí, que és que el senyor Feijó no faci una reflexió sobre per què el PP de Catalunya és ara el partit més marginal de la cambra catalana amb 3 diputats. Això jo crec que hauria d'obrir una gran reflexió a Madrid i a Catalunya.
Bueno, això són reflexions que es fan a nivell intern, eh? No cal fer reflexions a nivell intern. De partit, fer-les públiques.
En ara és la transparència, ens agradaria veure aquestes reflexions.
El PP sigui marginal a la cambra catalana...
Sí, però encara no hi ha eleccions autonòmiques convocades. A veure si Aragonès convoca, no convoca, o se'n surt.
Són les dades d'avui.
Les properes eleccions canviaran.
Dos quarts de 10. Marc Martínez, demà ja tenim el tema del Parlament i la calor, eh?
Sí, són les mesures de contenció que es va aplicar el decret que va anunciar Pedro Sánchez de contenció energètica. Al Parlament posen el termòstat a 27 graus. Ui. Hi ha una renovació d'aire, però igualment de l'hemicicle, és un espai tancat, 135 diputats, doncs generen molta escalfor humana, i hi ha una renovació d'aire i això fa que l'aire que entra de fora també és més fresc, i per això han instal·lat a més uns panells que diu la temperatura a l'entrada, els dos accessos que hi ha a l'hemicicle, i ara mateix estan a 26 graus com a 1.
Els demanem que vagi corbata o se la treguin, depèn de quin partit polític. Americana, està, no sé què, 27 graus de temperatura tancats.
No.
Vol dir que això, al pas del temps, anirà pujant i, evidentment, hi haurà un senyor encarregat, un funcionari, d'anar-lo baixant. Perquè és que, però de debò, perquè ara he vist a Ramon Tremosa, per exemple, ventant-se, però llavors he vist dues diputades també més ventant-se.
Veus la CUP que van posar allò de la samarreta?
Clar, ja van veure. Ja van
inflar. El temps, és admirable que vagin tots amb americana i corbata 27 graus. No cal, no passa res.
No cal les bermudes, però tampoc. Són dos quarts de 10... Són dos quarts de 10 del matí. Un segon, sisplau, i ara parlem dels Mossos.
RAC 1. Amb 9 euros, els teus pares a la seva època podien sortir a sopar, posar gasolina, organitzar una festa i estalviar una mica. Tu, amb 9 euros, pots anar-los a veure. Ouigo, alta velocitat entre València, Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona des de 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a ouigo.com. Ouigo, let's go!
Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks. Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
Últim avís pels passatgers que sospiren al pensar en les seves últimes vacances. A què esperes? Supera la síndrome postvacances amb Vueling i torna a viatjar. Entra ara a Vueling.com, que tenen vols des de només 24,99 euros. Escull un destí, fes les maletes i vola. Corre, que tens fins al 21 d'octubre. Consulta les condicions a Vueling.com.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics, i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó, amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it.
Nunca pares. Nunca te conformes. Hasta que lo bueno sea excelente. La pasión por tu trabajo es nuestra motivación. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Era digital. Revolució tecnològica. ISD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es. Tens una cuidadora sense contracte a casa? La reforma laboral t'obliga a regularitzar la teva situació. T'ajudem. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Cuideo.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Alt o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau.
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i, a més, no paguis fins a 2023. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a citroën.es.
Estàs en un fitxer de morosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya el 29 i 30 d'octubre. Una prova 100% elèctrica amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. I el mateix cap de setmana també podràs provar les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit amb l'E-Mobility Experience. Entrades a circuitcat.com.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
El perquè de tot plegat.
Les 9 i 36 minuts. Un moment al Parlament, alguna novetat?
Doncs continua el discurs de Pere Aragonès justificant els canvis que hi ha hagut al govern. Ell ara ha fet una apel·lació directa als pressupostos i a Junts per Catalunya. Diu, no hi ha cap canvi substancial entre el projecte que va deixar Jaume Giró dels pressupostos i que justifiqui aquest canvi que fa 10 dies podia rebre el suport de Junts per Catalunya i que ara no pugui rebre. Diu, l'únic canvi és que hi ha un grup que ha passat del govern a l'oposició i que aquesta sortida no ha estat motivada per cap canvi en el pressupost i, per tant, no hi hauria d'haver variacions en la posició. Aquesta crida directa, per tant, a Junts per Catalunya perquè doni suport als pressupostos.
Són les 9:36. Les declaracions de... Anem a parlar ja dels Mossos d'Esquadra. En tot cas, les declaracions de Miquel Samper dilluns aquí a la tertúlia del Món RAC1 han revolucionat encara més els Mossos, el Departament d'Interior. L'exconseller va assegurar que hi ha comandaments que han obstruït investigacions policials.
Jo ara ja com a ciutadà el que vull és que se'm doni una explicació del per què un número important de comissaris denuncien la ingerència i la investigació criminal. A mi això em preocupa molt. I no m'agradaria que també ho normalitzéssim, com el fet de normalitzar l'existència de Vox o de les actuacions del comissari Villarejo, i que en parléssim molt i que en canvi no en parlem de que tenim aquí mandos que estan obstruint la investigació dels molts policies que ho estan fent de sina per intentar esbrinar realment les coses que han passat en aquest país.
Ara parlem amb Miquel Samper, que el tinguem en línia, però abans hi ha un congrés immobiliari a la Fira de Barcelona. El cas és que hi ha una protesta d'entitats socials i han aconseguit entrar dins del pavelló. Eudald Martínez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat?
Sí, exactament. Mira, som exactament al pavelló número 8 de la Fira de Barcelona, que perquè us feu una idea, és just el que hi ha al davant d'on hi havia el macro de cronòdrom d'aquí la Fira, és a dir, aquí l'avinguda Maria Cristina. A 9:45 havia de començar aquest congrés anomenat The District, que acollirà alguns dels principals fons d'inversió, empreses immobiliàries i també entitats financeres de, tant de nivell estatal com també internacional. Per exemple, hi havia la presència de Goldman Sachs, però el cas és que diverses entitats d'aquí de la ciutat i catalanes han convocat una manifestació per mirar d'aturar aquest congrés, perquè consideren que aquí s'hi concentren els que estan promovent l'especulació dels preus immobiliaris i els que també estan facilitant que cada dia a Catalunya hi hagi una vintena de desnonaments. Ara mateix, doncs, per tant, els concentrats, que fins fa un moment estaven a fora de la plaça Espanya, han aconseguit entrar aquí per una de les entrades secundàries on hi havia només alguns membres de seguretat i estan ben bé al mig del pavelló, al mig dels estands. Veig, per exemple, un estand de CaixaBank, un estand de la Comunitat de Madrid, també un altre estand d'Adeas Homes, que per tant doncs, estan aquí al mig llançant càntics contra aquests grups immobiliaris que s'estan que havien de començar aquest congrés avui, que durava fins divendres, i doncs de moment aquí estan. Sí que és veritat que hi havia una desena de furgons de Mossos a l'avinguda Maria Cristina, però com dèiem, com que han entrat per la porta lateral que està a plaça Espanya, que normalment és per on no accedeixen els acreditats, per exemple, periodistes i altres membres de l'organització, aquesta porta no estava custodiada més enllà d'alguns membres de seguretat del mateix congrés i, per tant, doncs, han pogut entrar bastant fàcilment, jo calculo que són a un centenar o 150 persones.
Per tant, aquest centenar o 150 persones que comentaves, Eudald, en aquests moments estan dins d'aquest pavelló, on s'està fent aquesta fira immobiliària, i estan situats en diferents estants.
Bé, de fet, estan tots concentrats al mig d'uns quants estants, llançant de moment proclames, a dir, especuladors fora del barri, no s'entén, gent sense casa, sense gent, de moment no passa d'aquí, veurem quina és la seva a voluntat, diguem, la seva voluntat. El que havien dit és que demanaven a les administracions que cancel·lessin aquest congrés. De fet, havien enviat cartes a Ada Colau, també al conseller d'Empresa, Roger Torrent, demanant que cancel·lessin aquest congrés, i havien avisat que si no ho feien ells, ho farien les entitats per al seu motu propi. Doncs, per tant, efectivament, avui s'han concentrat aquí, han aconseguit entrar en aquest pavelló, i de moment, ja dic, estan aquí fent càntics. És veritat que el congrés en si començava, com us deia, ara 3:15. Avui, per exemple, hi havia una taula rodona on hi participava el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb l'alcalde de Màlaga i el regidor d'Urbanisme de Porto, i sobre el creixement de les ciutats. És a dir, que ja dic, és un congrés on hi ve tant administracions com empreses vinculades al sector immobiliari i financer, i veurem doncs, com queda la celebració d'aquest congrés, que de moment és impracticable que tiri endavant. No sabem tampoc si els Mossos arribaran a actuar, per tant, també és una de les primeres proves que haurà de tenir el nou comissari en cap dels Mossos, no? Ara que en parlàveu, doncs, de veure com s'actua en aquest cas.
Clar, teòricament, Eudald, d'aquí 4 minuts, menys de 4 minuts ja, hauria de començar aquest congrés, i de moment...
Sí, és inviable, vaja, perquè la majoria de congressistes, d'assistents, han marxat d'aquesta zona. Sí que s'han quedat alguns membres dels diversos estants, perquè s'ha de dir que tot l'entrada ha estat pacífica, si hi ha hagut algun moment de tensió amb els membres de seguretat, però en cap moment han anat a agredir ningú dels participants. Simplement, la majoria han decidit marxar-ne d'aquí, d'aquesta zona, i sí que s'han quedat, és veritat, alguns dels membres dels estants, que de moment s'ho estan mirant i no va més enllà la cosa d'aquests càntics que us deia.
Perdona, aquest congrés es fa just on estan, per situar-ho geogràficament, eh? És a dir,
sí.
El congrés o aquesta primera ponència que havia d'haver-hi es fa en algun lloc on estiguin ara aquests concentrats, o es podria fer en una altra sala, o és impossible que pugui començar, com deies ara fa uns moments?
Entenc que es podria fer en alguna altra sala, perquè sí que és veritat que aquest pavelló, ho sabeu, i la Fira Barcelona és molt gran. Per tant, hi havia diverses sales on es feien les taules rodones, però el que és la zona de visitants, no, per on passegen, on vas anant als diversos estants, és on estan ocupant ara mateix aquestes entitats. Veurem si mentre aquestes entitats estiguin aquí al mig es poden fer sessions en altres sales, d'això ho desconeixem, en tot cas ho preguntarem a l'organització, però no sé si és gaire factible, perquè evidentment aquestes entitats, si veuen que hi ha moviment en alguna altra sala, és fàcil que es puguin desplaçar cap allà.
Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, doncs estem pendents d'això, aviam què passa exactament, si comença o no comença, si pot començar, ens ho fa saber res, clar, reitero, d'aquí dos minuts hauria de començar aquest acte, i si està aquí al mig i és bastant...
Però Jordi, amb tots els respectes sobre el que hagi de fer els Mossos d'Esquadra, el que hagi de fer la policia, però, home, que 100 persones entren en un recinte on teòricament t'has d'identificar per poder passar...
És molt estrany.
Has de poder, doncs, pagar una quota per poder assistir. No tinc ni idea, però suposo que sol ser així. Escolta, de cop i volta 100 persones... Aquí hi ha un problema de seguretat, claríssim. Sí, ara em sembla que ho explicava, que entrava per la porta lateral. Però, bueno, escolta, ningú vigilava la porta lateral, per la mort de Déu, tu.
Jo, per l'experiència que tinc de moviments socials, no em sembla tan extraordinari. És a dir, de fet, hi ha hagut fires d'educació, hi ha hagut en el qual entitats que protesten, per mi legítimament, i a més a més justament, pues entren, no em sembla tan inusual, eh? Vull dir...
Bueno, però a veure, no sé si és inusual o no, però que en tot cas aquí hi havia no sé quants cotxes de la policia o
un
desplegament dels Mossos, i resulta que entren per una porta lateral. Hi ha una altra qüestió, Xavier. Jo, de veritat, aquesta ciutat, un dels principals motors que té és el tema de les fires, els congressos, les activitats d'aquest tipus. Al final això s'acabarà convertint en una ciutat aspra, en una ciutat poc amable. Cada vegada que hi ha... Per exemple, el mobile no falla. Cada vegada...
Tenim una visió diferent. Primer que el mobile...
No, sí, deixa'm acabar.
Tinc
el Miquel Samper, que s'estarà florint ja, eh?
Doncs deixeu-me acabar. Que acabi, jo deixo que posa la visió diferent i entrem al salt.
Arriba un moment, clar, cada vegada que hi ha el mobile, escolta, que s'hi vaga del transport públic, que s'hi vaga dels taxis, legítimament, faltaria més, només que sóc jo per dir que no. Però al final, sí, exacte, però al final acaba que la persona que ve aquí, que ve a un congrés, que a més paga una quantitat de diners...
Hi ha un tema per mi bàsic. Aquí estan participant fons voltors, la quantitat de dolor que estan provocant els fons voltors amb l'apropiació de grans edificis en el qual pugen els lloguers i expulsen famílies senceres, o fins i tot l'última que vaig veure, que per contracte prohibeixen els inquilins parlar amb els mitjans de comunicació sobre la situació que estan vivint, que ens ha ballat a l'Iran, perquè ja s'ha afectat la llibertat d'expressió. O sigui, mentre no afrontem que des de la crisi de 2008 aquí han entrat voltors, i que els voltors són voltors, i se'ls diuen pots voltors per alguna cosa, és evident que hi haurà protestes, i això és que em sembla, no només evident, em sembla que és necessari.
Val. Eudald, alguna novetat? Eudald, alguna novetat, deia? Deu estar preguntant, pobre. I d'aquí us menys sabrem si hi ha alguna novetat o no hi ha alguna novetat sobre si pot tirar endavant el Congrés o no pot tirar endavant el Congrés amb aquest centenar llarg de persones que han entrat en aquesta fira, que, com bé deia el Ramon Rovira, és una pregunta, és a dir, interessant, és a dir, com poden accedir 150 persones, és a dir, o els deixen passar, que és una opció ferma, o que, clar, no.
Jo no ho sé, perquè no hi era.
Per això, però... que, òbviament, faltaria més. Ja no té, però, home, que hagin entrat a dintre, sí, sí. Aquí hi ha hagut algun fallo, segur, vamos.
Home, però no hi havia, entenc, seguretat especial.
Clar.
A veure...
Hi ha un membre de seguretat a la porta que clar, estan preparar una manifestació.
No, hi havia la visita del rei, diguem. Que és quan no entra ni Déu. Diguem, això en un acte normal...
Però qualsevol de nosaltres ens haguéssim fet identificar. Exactament. I sense estar a la llista segur que no entres.
Dirà que no entres.
Té raó una cosa al Xavier, que els moviments socials i els grups de protesta ja tenen estratègies per entrar a llocs, perquè això forma part justament al marge que estem d'acord amb aquesta protesta, del que ens diferencia d'un país com Iran o altres que critiquem. Jo crec que en una democràcia ha d'haver aquest espai, sempre i quan la gent, diguem, no sigui violenta, evidentment.
Evidentment. Val, no sé si hi ha l'Eudald, alguna novetat o no?
Digues,
Eudald, hi ha alguna novetat o no?
No, s'han mogut lleugerament, però continuen dins aquesta zona que dèiem on hi ha els estands de les diverses empreses. De fet, ara alguns fins i tot s'han assegut algunes de les cadires que hi ha a la immobiliària que es diu Anticipa. I això que comentàveu ara, de si hi havia més o menys seguretat, clar, tot ha passat molt ràpid, és veritat, però com us dic, la majoria de furgons de Mossos estaven a l'entrada principal del pavelló, que és a l'Avinguda Maria Cristina, i ells han entrat per aquella porta que, si aneu a la plaça Espanya i mireu els pavellons de la fira, veureu que hi ha, no?, doncs, just allà a la plaça Espanya, i que normalment no és l'entrada principal allà. Hi he comptat potser 5-6 membres de seguretat privada que sí que, evidentment, han intentat tancar les portes i bloquejar-les, però abans que poguessin tancar-les del tot, la multitud doncs les ha pogut obrir i ha entrat amb més o menys facilitat, perquè, evidentment, eren moltíssims més que aquests membres de seguretat.
Però una pregunta. Goldman Sachs està aquí, en aquesta trobada?
Goldman Sachs, ara mateix, no veig l'estat...
O sigui, un dels grans responsables de la crisi del 2008 que va portar el que va portar, ve a Barcelona a parlar del dret a la vivenda.
Estan o no estan?
Goldman Sachs avui feia un dels seus membres de la directiva, feia una de les conferències en aquest marc d'aquest congrés, que té conferències de tot tipus.
És a dir,
en aquest congrés hi ha xerrades de temes més vinculats al món de la inversió, no tant de l'habitatge, i d'altres sí, de les polítiques públiques d'habitatge. És a dir, hi ha els diversos sectors involucrats en el tema habitatge. Doncs també, doncs, com dic, la conferència de Goldman Sachs no estava vinculada directament a les polítiques d'habitatge, sinó més aviat a la perspectiva econòmica que ve a nivell global, doncs, amb la inflació i amb tota la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna.
Mira, doncs l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va enviar una carta al Sindicat de Llogateres de Catalunya i altres entitats de resposta al que passarà, al que passaria avui a aquesta fira. Diu: he rebut l'escrit que m'heu fet arribar arran de la convocatòria de The District, que tindrà lloc a la Fira de Barcelona del 19 al 21 d'octubre, on em demaneu que eviti la celebració d'aquest esdeveniment, en la qualitat de presidenta, que és Ada Colau, del Consell General de Fira. En primer lloc, us agraeixo que m'hagueu fet arribar les vostres consideracions i voldria dir-vos que comparteixo plenament la vostra preocupació per les vulneracions del dret a l'habitatge que es produeixen a la ciutat i al conjunt del país. També voldria aclarir-vos, tanmateix, que Fira de Barcelona és un consorci públic o privat que compta amb un consell d'administració i un comitè executiu que pren les decisions de manera autònoma en base als seus objectius fundacionals. En el meu cas, sóc presidenta d'un consell general en el que estem diferents administracions i que reuneix dos cops l'any per rebre explicacions de l'evolució de Fira, però les administracions no participem en la gestió. Entre les atribucions de la presidència del Consell General, doncs, no es troba la possibilitat de decidir la programació dels recintes firals, però recullo les vostres observacions i em comprometo a fer arribar el vostre malestar al si del Consell d'Administració. Coincideixo plenament amb vosaltres en la importància, diu Colau, que des de les administracions fem tot el possible per protegir la ciutadania en aquests moments de crisi que vivim. Tothom hauria de poder tenir un habitatge digne i som ben conscients que si no és així és perquè el sistema no funciona bé i perquè uns pocs se n'estan beneficiant. Llavors fa una repassada d'obra de govern el 2015 o quan vam arribar, diu, però cap ajuntament no pot donar resposta ell sol a la gran demanda d'habitatge assequible. En aquest sentit, gràcies a l'empenta de moviments socials com vosaltres, Barcelona gaudeix de l'única norma a tot Espanya que determina l'obligació del sector immobiliari privat de destinar un 30% de tots els pisos de noves promocions a habitatge protegit. En aquest sentit, podeu imaginar que comparteixo la vostra preocupació que fons voltor es trobin a la nostra ciutat, com a alcaldessa manifestat en nombroses ocasions, i ho reitero, que les empreses honestes que vulguin fer habitatge assequible trobaran sempre la nostra complicitat. En canvi, en els fons voltor, que pretenen especular a costa de vulnerar el dret a l'habitatge, no són ni seran benvinguts a Barcelona. I us crec aquí ben conscient que podeu fer pública aquesta carta. I s'acomiada la signatura d'Ada Colau Ballano, alcaldessa de la ciutat de Barcelona.
Ben ret, ja està, no? Ja, ja. Per tant, ja es podia veure si que passaria alguna cosa.
Quan l'Eudald sàpiga alguna cosa ja ens ho farà saber. El que dèiem, les declaracions que escoltàvem de Miquel Samper. Miquel Samper, bon dia, moltes gràcies, Miquel.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. Déu-n'hi-do la polseguera que s'ha aixecat. Has rebut moltes trucades de companys de partit o de comandament dels Mossos, o no?
He rebut trucades, però tampoc et pensis que han sigut moltes, eh? No, missatges, sí, però poca cosa, eh? No,
què et deien?
No gaire, la veritat.
Què et deien? De tot.
No, la veritat és que, mira, avui, ja saps Jordi, que jo sempre segueixo el programa des de les 6 del matí. Avui no he pogut perquè ara tinc un judici a les 10 i mitja i per tant l'estava preparant i estic bastant descol·locat, m'ha passat ara una mica d'informació de com ha anat tota aquesta història, però bueno, aviam, el primer que deies és si he rebut trucades del partit. Vull fer un aclariment, que és que l'altre dia tot es va desencadenant d'una forma molt ràpida, la informació, el dilluns, i jo amb el partit no vaig tenir cap mena de comunicació, és a dir, el que jo vaig dir l'altre dia en el teu programa ho vaig dir jo personalment, i és una cosa meva. De fet, ahir em penso que, bueno, em penso no, perquè ho vaig escoltar, que el Francesc Marc ho deia en una tertúlia que estava a Catalunya Ràdio, que jo havia anat per lliure, no? I és veritat, vull dir, confirmo les paraules del Francesc, no vaig parlar amb ningú perquè tot això es va gestar, doncs, aquell matí, i per tant és una decisió meva, encertada o errònia, és meva i vull deixar-ho ben clar. És una qüestió del Miquel Samper, no és una qüestió de Junts. Eh? Això primer. Després, una qüestió molt, molt, per mi molt rellevant. Abans deies la que ha liat el Miquel, no? Bé, El periodisme pot dir coses i no passa absolutament res si no hi ha proves concloents al darrere. És a dir, quan el Quico Sallés el dia 6 d'octubre ja diu el que està passant amb les ingerències, ningú li demana que acrediti amb un paper res, no? Això és la grandesa del periodisme. Quan avui la Rebeca Carranco fa aquest llamp, aquest tros de notícia, tampoc ningú li demanarà que aporti cap prova. Una cosa molt diferent és que jo ho digui, ho denunciï, i si jo denuncio una cosa, haig de tenir proves. Per tant, per si han hagut errors d'interpretació, quan l'altre dia tu, Jordi, em preguntaves, vostè té coneixement? Jo el coneixement que tinc és exactament el mateix que tenen els periodistes. És a dir, a mi, aquests Mossos que han parlat amb els periodistes i que li han dit tenim ingerències i no ens agraden, doncs a mi també m'ho han dit. Que ningú dubti, que ho dic perquè crec que Esquerra Republicana ha dit que si tinc alguna cosa a denunciar que vagi a Fiscalia, que si jo tingués aquesta prova física i material, ja faria molt temps que ho hagués denunciat. Vostès recordaran que jo vaig tenir, desgraciadament, un cas quan jo era conseller, és el tema famós de bombers, en allà hi havia uns suports materials que eren unes factures que els lletrats d'interior deien que no eren correctes, que tenien irregularitats, i jo vaig fer primer una informació interna reservada amb la intenció de que es pogués aclarir i que tant de bo no hagués tingut connotacions penals, però quan ningú va ser capaç de fer-nos veure, a mi personalment, que allò era correcte, i ho vaig portar a Fiscalia. No em van tribunar el pols. No crec que hi hagin grans, molts consellers que hagin fet aquest tipus d'accions. Ara, aquí, els tertulians, que tenen molta més experiència i coneixement que jo, aviam si en sabem molts, jo ho vaig portar. I hagués fet exactament el mateix en aquest cas. Per què no ho he fet? Perquè no ho tenia. Ara bé, quan jo veig que la informació que a mi m'han anat donant, posteriorment a ser conseller, i no és perquè jo la busqui, et truquen perquè tenies bona relació amb el cap d'investigació criminal, amb Antonio Rodríguez, per exemple, i amb molta més gent, amb molts més Mossos. Informació que jo hagués callat 20 anys, perquè, clar, jo no tinc cap mena de, insisteixo, prova física per portar-ho al jutjat que ja ho hagués portat. Jo hagués callat 20 anys. Ara bé, quan aquesta informació surt amb la Maica Navarro, surt amb el Quico Sallés, surt amb la Rebeca Carranco, jo, i és el que va passar el dilluns, prenc la decisió, torno a dir, encertada o errònia, de dir, crec que haig de posar el foc en que això és molt greu. Segurament algú pensarà, tu com ets conseller,
ara,
hauries de tenir sempre aquest respecte institucional per aquella conselleria que tu has estat regentant durant un temps. I de debò que ho vaig pensar. I ho vaig pensar durant molt temps abans de dir aquelles coses aquest dilluns. Però va haver-hi una cosa que em va fer pensar que tenia que obrir el foc, que és que si això és veritat, i jo desitjo que no ho sigui, que quedi molt clar, però si això és veritat, és d'una gravetat enorme. Enorme. És a dir, que la independència policial, de la qual hem de preservar els Mossos, absolutament a tots els cossos policials, es vegi interferida per pressions de qui sigui, és gravíssim, és molt greu. I aquest és el motiu pel qual jo, al matí, pensant en els pros i els contres, de forma molt freda decideixo, doncs, haig de posar el foc. Perquè la gravetat no és una qüestió menor. La gravetat del tema crec que a mi m'obliga a ser coherent amb el que penso. I el que penso és que si això és veritat, i tant de bo que no ho sigui, però si això és veritat, és d'una gravetat que no podem deixar que quedi amb una notícia simplement. I com que havien passat ja setmanes des de que es va denunciar i no passava res, vaig pensar, pues és que no passarà res, és que ho normalitzarem, és que acabarem pensant que una interferència externa, ja no dic política, externa en el cos d'investigació criminal de qualsevol policia, és normal. Bueno, tenim a Espanya el Villarejo, hem tingut casos com el del Tácito, de pressions polítiques, i nosaltres també ho permetrem. Vaig considerar que, assumint tots els riscos que vaig quantificar, jo tenia que posar el focus. I insisteixo, tant de bo, senyor Basté, que això no sigui veritat, i que la informació que ha arribat a aquests tres o quatre periodistes no es pugui constatar. Ara bé, els silencis cada dia que passen fan més prova.
La omissió de sortir i dir això no és veritat cada vegada fa més prova. I per tant, a mi, que ara el relat sigui la que ha liat el Samper, em preocupa, perquè és que imaginem que jo no... O sigui, l'escenari seria totalment diferent si jo no dic que això és terriblement greu. I ho dic, a més, en públic, amb antena, amb el senyor Basté el dilluns. Això es pot normalitzar? És a dir, podem acceptar que, en el suposat cas de que sigui cert, això formi part de la normalitat, d'una altra normalitat? I aquí tots tenim responsabilitat. Jo he assumit una responsabilitat i ja m'estan començant a caure pals. Afortunadament no estic a Twitter, o el tinc desactivat des que vaig ser conseller, però, bueno, relats fàcils. Si tens proves, doncs clar que no tinc proves. És que si tingués proves, això, el dia 1 que a mi m'arriba una prova, jo me'n vaig al jutjat, crec que ja he donat prous exemples de com sóc amb aquest tema.
Mira, d'aquest tema, Miquel Samper n'acaba de parlar Salvador Illa al Parlament de Catalunya, al cap de l'oposició. Sílvia Solanes, què tal? Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia. Doncs sí, Salvador Illa ha fet un repàs del nou govern i li ha tornat a oferir al president Aragonès un pacte per als pressupostos, però no ha deixat escapar l'ocasió per parlar dels Mossos.
Prou d'interferències polítiques al cos dels Mossos d'Esquadra. El que han de fer, i no fan, és donar suport als 18.000 servidors públics que composen el cos de Mossos d'Esquadra. I el que no han de fer, i sí que fan, és treure les mans del cos de Mossos d'Esquadra. Des de quan un conseller decideix qui promociona comissari? És un concurs de mèrit i capacitats. Però des de quan hem vist això? Per favor, una mica de pudor.
Això deia Salvador Illa, no sé si...